A una ullada a la ment portem uns quants mesos parlant del cervell i avui volem saber com li afecta la por i què podem fer per vèncer-la. Tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs sí, Sílvia, la ment ens la pot jugar molt, però també doncs, tenim el nostre expert que ens pot ajudar a com fer-li front i a que no ens deixi vèncer en el dia a dia. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu? Com ha anat aquest mes?
Bé, molt bé, sí.
Bueno...
Sempre va bé, no? Al final de mes, una mica, quines villanes ens posem, que crec que avui parlarem una mica de tot això, no?
Sí.
Però al final també depèn una mica de quines ulleres ens volem posar i de com som capaços de mirar les coses, etc. No? Però bé, molt bé, carinyo.
Molt.
Tu, què tal? Bé, també?
Bé. Sí. Alguna en surt, però bueno, bé. No em queixo. No em queixo.
Bueno.
Aquestes alçades de la pel·lícula, millor no queixar-se gaire.
Sí.
Que com està el pati, mare meva.
Sí. I tant, que sí.
I avui t'he proposat un tema, parlant de la ment.
Sí.
Hi ha ocasions que som una mica kamikazes. Vaig a dir-lo així, tal qual. Kamikazes sí. Perquè és com que, bueno, no sé qui deia que viure sense por és temerari. No?
Sí.
Viure amb por també és temerari. O pot ser molt perjudicial perquè no ens deixa viure.
Pues sí.
Què és la por?
Mira, sí, és molt important el que has dit. No podem viure amb por. Però, paradoxalment, tampoc podem viure sense por. És a dir, imagines, no?, que no existís la por. Pues cauríem per un barranc, assumiríem riscos que ens poden portar a la desgràcia, etc. No? Jo diria que el primer que hem de recordar tots és que la por és una emoció. És una emoció més de les que tenim. Ja hem tocat amb altres programes, però deixem-ho recordar molt ràpid, que realment nosaltres tenim 5 emocions bàsiques, no més, segons la teoria gestal, la teoria que parla de les emocions, tenim 5 bàsiques, no? Que una és l'alegria, l'altra és la tristesa, sí? Són els dos. Després n'hi ha moltes més que deriven d'aquestes bàsiques, Però... aquestes són les bàsiques, l'alegria, la tristesa, l'enfat, el que ens fa sentir enfadats, l'enfado en si mateix, l'amor per les coses i la por. Hem de saber que totes les emocions, totes estan encaminades a ajudar-nos i a protegir-nos. No hi ha cap emoció que existeixi per fer-nos mal. Quin és el problema? Quan les exagerem. És a dir, si tu exageres o d'enfadar-te, l'enfadar-te és un desahogo, és una manera de desfogar-te, i de saber expressar i poder expressar allò que el teu cos sent i evitar que ho somatitzi després. És a dir, quan nosaltres ens enfadem molt i no ho expressem d'alguna manera, allò es somatitza i tot ens ha passat, no? Que llavors et sents malament, ok?
Correcte.
Bueno, doncs, amb la por passa igual. La por està... per bàsicament per protegir-nos. És a dir, por a caure a la dutxa, por a relliscar, i això ens fa tenir cuidado, sí? I ens manté vius. Hi ha el cervell, hi ha diverses àrees del cervell que tenen on bueno, la corteza cingulada, que es diu en castellà, sí? La ínsula, on es deposita aquest tipus d'emoció i què és el que fa? Lliberar neurotransmissors que ens fa sentir por en certs moments. Per tant, la por és bona, com totes les restes d'emocions. I això ho hem d'aprendre i de veritat ho hem de tenir molt present. Quan una cosa es converteix en dolenta? Quan és exagerat. Quan ja passa que tenim molta por a alguna cosa. Per exemple, no? Si un passa per una enfermedad i diu, uau, no, ara tinc por d'aquesta enfermedad, ara tinc por. Amb la seva mesura és bo, perquè et farà que et cuidis. Perquè normalment, i si tots, quan ens sentim a salt de tot, Què fem? Que no ens cuidem, que no vigilem, treballem molt, fem moltes hores, no importa, dormo poc i dormo malament, no? Vam parlar del dormir fa poc, l'important que era el descans, sentir-te bé. Bé, al final el teu cos peta. Quan el cos t'avisa perquè et dona un susto d'algú, comences a tenir por en allò. Molt bé, doncs aquesta por regulada és molt bona. Quin és el problema? Quan ens passem de frenada. Quan la por ja no està regulada, quan l'emoció no està controlada, quan convertim aquella por en un protagonista de la nostra vida. I això depèn de nosaltres. No sé si em soc capaç d'explicar-me, però al final és, jo tinc por a tenir un infart, i ostres, doncs mira, tu, si fumo, redueixo el tabac, o el deixo, que és el millor que es pot fer amb el tabac, no bec, menjo segons què, etc. Ara, quan agafo obsessió per aquella circumstància, és quan la por em domina. El problema de l'ésser humà és quan ens deixem dominar per les emocions. Clar. Mentre les tenim controlades, són els nostres aliats, és la nostra armadura per enfrontar-nos a la vida. Val? Per tant, jo el que diria és, la por és bona, però com tot el bo, un tros de pastís és boníssim. Seria una copa de vi és boníssim.
Però no, però no tot el pastís, no?
Ah, exacte, si fos tot el pastís, amb tot el meu carinyo del món, rebentaràs. Eh? Fer una mica de dieta està bé. Si jo m'extremo amb la por a engreixar-me i això em domina, acabo amb els enfermetats, que avui en dia, per desgràcia, estan molt de moda, que són anorèxia, etc. Sí? Sí. Per tant, on hem de fugir és als extrems. Mira, nosaltres funcionem una mica com un pèndol, al final es tracta de trobar l'equilibri, però és veritat que en psicologia parlem de víctima verdugo, és a dir, pots estar a l'extrem de la víctima o a l'extrem del verdugo. En qualsevol dels dos casos la teva vida, amb tot el carinyo del món, és un puto infern. Amb la mesura que t'acostes a l'extrem, en el centre, perdó, la teva vida s'equilibra. La teoria del pèndol, no?, de la que es parla en psicologia, és que si tu ets molt treballador, amb extrem, imagina't algú, potser és que coneixes algú que és molt treballador, amb extrem. Pensa una mica, quan si coneixes algú. Què passa? Que quan tu descanses i no treballes, t'acabes sentint culpable. Estàs sentat en un sofà relaxat o relaxada, sí? I comences a dir, Felip, amb les coses que jo tinc que fer, i ara estic aquí sentat. Ai, 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 no sé què. I al final acabes, no acabes gaudint del moment, t'acabes aixecant i acabes anant a fer coses i a treballar. Per tant, ets presoner d'aquella emoció que tu et fa sentir bé, que dius, és que treballant i fent coses em sento bé. Ja, però si te'n vas a l'extrem, oi? Clar. I llavors, per l'altra part de l'extrem, per exemple, de la por, no? Hi ha el que nosaltres en diem la profecia autocomplida. És a dir, si tu et acaba fent molta por a algú, sí? És molt probable que acabi passant. És a dir, a veure si tindré un infart, a veure si no sé què, ai, 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 uf, cada vegada t'escoltes més. Què fa? Que el teu cos perdi defenses i al final acabis produint allò que tant temies, que es diu la teoria Pigmalión. O sigui, aquesta és la profecia autocomplida. Aviam si cauré, aviam si cauré, aviam si cauré.
Al final caus.
I acabes caient perquè perds la confiança, perds l'equilibri, tens por a travessar. No sé si a tots ens ha passat, a mi m'ha passat, Travesses un riu per les pedres, tothom l'ha passat i tu dius, a veure si rellisco, a veure si trepitjaré aquesta i trepitjo malament, aviam si, pam, a l'aigua.
Exacte.
Dius, ostres, no, els altres han passat, clar, perquè no s'hi han fixat.
No li han donat importància.
Sí, efectivament. Per tant, hem de tenir present que la por ens beneficia, ens salva de moltes circumstàncies, la por excessiva provoca aquestes circumstàncies.
I com s'enganya el cervell?
Sobretot enfrontant-te amb ell. Dir, a què tinc por jo en aquesta vida? Jo he treballat aquests temes amb molta gent, no? I al final, de vegades és... Escolta, una de les coses que funciona molt bé és escriure. Escriu a què tens por. Doncs mira, tinc por que em passi això. Molt bé. siguem capaços de racionalitzar el que tenim por. Molt bé, quantes vegades t'ha passat amb el cap? Molt bé. Llavors, les probabilitats són quasi les mateixes, no?, de que et toqui la loteria, sí o no? Clar. Dos, tinc por perquè he tingut un avís de salut, que m'ha avisat i ara tinc por que em torni a passar. Bueno, collonut, perquè tens un avís, tens una alarma, tens una senyal i ja saps que pot passar. Per tant, l'únic que has de fer és posar els remeis perquè intentar que no torni a passar. És a dir, imagina't, no? Si vols, perquè menjo molt o treballo molt o... Molt bé, racionalitza això, però no deixis que aquesta por limiti la teva vida. Perquè llavors l'ansietat, saps el que et provoca? Que fas més tot allò que et fa mal. Perquè tens ansietat. I nosaltres només hi treballes més, o menges més, o vas més estressada, o vas més estressat. M'explico? Per tant, és racionalitzar. Bueno, m'ha passat això, però jo sé que fent això i això i això puc preveure que no em passarà. Hi ha una tècnica que també funciona molt bé, que és entrenar a diari, que no la fem, ¿vale?, la respiració diafragmàtica, que es diu. Respirar molt fons, respirar a través del diafragma i calmar-te. El ioga, per exemple, ajuda molt amb gent que ha tingut problemes de por. Amb tota la vida hi ha extrems. També és veritat que si hi ha un extrem de por que et frena la vida, etc, 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 és bo consultar un professional. No tot es soluciona així, però estem parlant de pors i dius, bueno, és que tot el dia penso, no?
Clar.
Ostres, no sé, he parlat amb mares, no? Pensen sempre que al seu fill li passarà alguna cosa, no? I, bueno, clar, és que al final tu no vius, no gaudeixes d'aquest fill teu, perquè al final el voldries tancar amb una bombolla, no? Per tant, s'ha de fer llistat, s'ha de racionalitzar. Molt important, la gent no ho sap, però en el moment que tu escrius alguna cosa, estàs racionalitzant, li estàs donant un sentit. Mira, jo tinc por a agafar un infart. Molt bé. Què passa perquè agafi un infart? Quins dolors hauria de tenir? Pues això. Què ajuda que ho pugui provocar? Això. L'estàs racionalitzant i, per tant, el teu cervell està assimilant de que tens armes perquè no et passi.
Vale. Sí? Vale. És a dir, escriure és important.
Molt.
I si pot ser a mà, millor.
Sí, perquè ens hem oblidat d'agafar un bolígraf. Hi ha gent que no sabem ni com s'agafa, eh?
Ah, però existeixen encara o no?
Sí. Respirar a fons, val? Cada dia. Entrenar la respiració diafragmàtica. Des del diafragma, perquè el cervell s'oxigena. El cervell, quan tu tens por, No sé, els que tenim, jo tinc vèrtig, I jo com m'acosto, a mi em va agafar el vèrtig, bueno, va donar un accident d'un nen meu, que va ser molt greu, i que gràcies a Déu va acabar tot bé, Però bueno, i a partir d'aquí vaig agafar vèrtig, bueno, però jo el que faig és, primera, ja intento no acostar-me massa un precipici, però si veig que començo a respirar, i el meu cervell entén que tot està bé. Quan tu respires tranquil·lament, estàs dient, està tot bé, està tot controlat. Ell necessita sellar els sostres, perquè si no, ell entra en pànic. I quan entra en pànic és pitjor. Per tant, va la respiració. Racionalitzar basat en escriure, vale? Quins són els meus pors. Molt bé, què provoca aquestes pors? Què puc fer perquè no em passi? Sí? I reforçar-te positivament. És molt important reforçar-se positivament. No ho fem. Tenim, recordeu, uns 60 pensaments diaris i el 80% són negatius i el 70% d'aquests 80, només, crec que el 78% d'aquests 80 no passen mai. Per tant, i estem pensant sempre en coses que poden passar i quasi mai bones, dolentes. Tenim una certa tendència. Per tant, això, reforçant-se positivament, de dir, uau, no sé, les coses, jo quan he volgut superar alguna cosa, he superat. Jo he aconseguit no sé què, jo, bueno, i després aprendre la lògica de com funciona el que hem dit al principi, ¿vale? Com funciona tot el trasbassament emocional. És a dir, és que això és una emoció, jo tinc que controlar-la, al igual que controlo l'enfat, igual que controlo les altres, no? L'alegria desmesurada, i penso, bueno, doncs això, haig de pensar, està aquí, gràcies per avisar-me, gràcies per dir-me que pot passar, però jo ja prendré les mesures perquè no passi. Al final, fixa't tu, Nosaltres que sempre parlem de prendre el control de tu mateix, de no anar amb el pilot automàtic, no deixar que el cotxe vagi a la velocitat que volem anar.
És a dir, és important, no? És a dir, que no ens venci, perquè al final, no el que deies tu, no? Tinc por a caure, tinc por a caure, al final cauràs.
Sí, efectivament. No, és que el gran problema és que a vegades anem en pilot automàtic, val? Deixem que allò ens porti, deixem que ens creï ansietat i amb la qual estem provocant tot allò que tenim que ens passi. Per tant, amb aquestes quatre coses que he nombrat, o cinc, jo crec que ja es pot. Una altra cosa és, no, és que jo tinc un problema que tinc por extrema, és a dir, tinc por a sortir, tinc... Bueno, llavors ja
necessitem... Parlem de fòbies ja, no? És a dir...
Clar, de fòbies. Entenem, eh? Llavors ja necessitem ajuda. Necessitem... Ja hem d'anar una mica a buscar especialistes que ens treballin un tema ja molt, molt, molt personal. Però al final, és, i repeteixo pels que estiguin escoltant, aprenent la lògica emocional, és a dir, tinc emocions, ja ho sé, m'ajuden, collonut, vale? Si me'n vaig a l'extrem, em perjudiquen. Doncs pues, em mantindré amb el meu equilibri, no? El pèndol, recordeu, val? Racionalitzem-les, escrivim-les, què em fa por, què pot provocar-me allò que em fa por, quines coses tinc que evitar perquè no em passi, i veurem com amb la lògica diem, és que no ho faig, és que no em passarà, perquè no faig tot això, per tant, no em passarà, sí? I anar-ho racionalitzant. Practicar la respiració cada matí. Jo recomano el ioga per molta gent que tingui aquest tipus de sensacions, per gent que està estressada. De veritat, el ioga és molt bo, molt bo, i no és una moda. El ioga ja existeix de sempre. Ara es posem de moda a córrer, matant-nos a voler per una carretera corrents i suant. Sí, va de moda i, bueno... Al final morirem tots de veure qui corre. Però el ioga, la respiració, controlar-la, és boníssim, perquè en el moment que nosaltres respirem profundament, això ho recomanem molt a la gent que té que parlar en públic i té pànic, o a l'avió, quan tu respires tranquil·la i profundament, el cervell s'oxigena. Quan és s'oxigena, entén que no està passant res. Estàs enviant un senyal de tranquil, company, no passa res. I ell es calma i deixa d'alliberar tots aquests neurotransmissors que van a la ínsula, etcètera, que ens fan tenir pànic. I reforçar-te positivament. És molt important que pensem en allò bo que ens passa sempre, en allò bo que tenim, la família, el marit, el treball, saps? Sí. I l'únic que hem de fer és racionalitzar el resto. No treballis tant, no mengis tant, però hem de pensar positivament en les coses bones que tenim, que de vegades... no serà el nostre cas, però passa, passa.
Perquè dins d'aquestes... El tema de la meditació, tu com ho veus?
Bo,
seria una opció?
O... Sí. Mira, tot el que sigui treballar la nostra part interior, tot el que sigui buscar la calma i l'equilibri, hi ha moltes teories, hi ha la teoria quàntica, no? Hi ha molta gent que treballa el tema quàntic, molta gent que treballa també el tema de com estan a casa teva les coses orientades, que és important, Jo no era gaire creient en aquestes històries.
Feng
Shui, final...
no? Parlaríem.
Sí, exactament, sí. I crec que té una mica de tècniques quàntiques, però bueno, cada un té la seva... Aviam, però al final, seguim més senzills. Tot allò que sigui respirar profundament i meditar o visualitzar, és molt important visualitzar. El cervell no entén de... si vols parlarem de les tècniques de visualització, no? Però el cervell no diferencia realitat i ficció. Això és un fet. Tu pots imaginar-te alguna cosa i el cervell creu que està passant, sí?
Clar.
Tu pots plorar pensant en alguna cosa, pots riure, o pots tenir fantasies eròtiques. El cervell no diferencia. Ell ho veu igual, ho viu igual, Tu pots patir de pensar en el que pot passar i ell pateix, perquè és el que està passant.
Clar.
Tot el que sigui donar-li equilibri i tot el que sigui visualitzar coses guais, és a dir, no em passarà, que xulo, aniré de viatge, coses així, uau. Tot el que sigui meditar, bo. Per què? Perquè estem una mica més amb el que fa la respiració que hem dit abans, Que és proporcionar oxigen al cervell, proporcionar-li tranquil·litat, deixar fer que no s'estressi i, per tant, que no liberi neurotransmissors que amb normalitat són bons, però amb excés són molt dolents. O sigui que bé, molt bé, sí.
Molt bé. Doncs jo crec que ho deixem aquí. Crec que sí? Ha estat un bon tema a tractar, perquè a vegades
sí.
És com que, bueno, tenim allà la por, a vegades es descontrola sí. per X successos, i està bé saber doncs, com pots agafar ah. les regnes no, de la situació perquè no es descontroli. I no, aquests neurotransmissors no siguin bons. No, 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 han de ser bons. Han de ser positius. Doncs Jordi, com sempre, un veritable plaer. Gràcies per posar-nos una mica més de llum sobre el nostre cervell i ens trobem d'aquí un meset.
Vinga, gràcies.
Gràcies, una abraçada. Adéu. Adéu.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adéu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, se m'ha alcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou, no importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Pa, pa, pararara, pararara, pa, pa, para, 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 pa, pa, pararara, pararara, rararara. No vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. No et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé. Jo sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Pa, pa.
Amb aquesta guspira tan i tan rítmica de la Pegatina, ens plantarem a 11:45, tenim cita amb l'actualitat a l'últim flash informatiu d'aquest dijous i després acabarem amb bona música, amb la Tot Volum.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Sant Llorenç d'Hortons identifica els presumptes autors d'un abocament il·legal de marihuana. A l'àrea metropolitana de Barcelona cada cop hi ha més abocadors il·legals de plantacions de marihuana. Els Mossos alerten que proliferen els abocadors il·legals de plantacions de marihuana al bosc. De fet, al llarg del 2023, només a la zona del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, els Mossos d'Esquadra n'han detectat 7. La Guàrdia Municipal de Sant Llorenç d'Hortons n'ha localitzat 1, al camí de la Riarussa, on hi ha trobat sacs de terra probablement utilitzats en una plantació interior de marihuana. La ràpida actuació dels agents i la col·laboració ciutadana, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, han permès identificar els suposats autors per tramitar l'inici de l'expedient sancionador. Segons la policia científica, en un mateix domicili es poden fer fins a 3 plantacions anuals. Se solen trobar en cases aïllades, situades en plena natura, o bé en urbanitzacions poc habitades, on resulta més senzill que passi desapercebuda una plantació de marihuana d'aquestes dimensions. Vilafranca engega el cicle de xerrades Tast d'Idees per respondre a les inquietuds de la ciutadania. Aquest mes de maig, l'Ajuntament de Vilafranca engega un nou projecte que, sota el nom de Tast d'Idees, pretén donar resposta a les inquietuds i preocupacions quotidianes i actuals de la societat i de la ciutadania de Vilafranca. El cicle tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum, serà gratuït i obert a tothom, i tindrà una periodicitat mensual. Començarà el proper 22 de maig amb la xerrada Per què s'està tensant la relació entre homes i dones, a càrrec del sociòleg i consultor en polítiques públiques i tendències socials i col·laborador a diferents mitjans, Rafa López, i la directora de l'Observatori Cultural de Gènere i escriptora, Maria Àngels Cabré. La segona xerrada serà el 26 de juny i respondrà a la qüestió «Voler agradar a tothom és un risc per la salut mental?», el postureig a les xarxes com a exemple. Prop de 150 persones van gaudir de la transhumant de la Bisbal del Penedès. La Bisbal del Penedès va fer la transhumant el passat dia 1 de maig amb la participació de més de 125 persones. També hi va haver persones que van agafar només l'opció gastronòmica, amb la qual cosa la participació va fregar els 150 participants. A la Bisbal van gaudir d'un àpat confeccionat pel restaurant Ull de Llebre, pastisseria Amago, restaurant El Vell Papiol, el Forn de les Escales, Oli Torclum i vi i cava de Cellers Domenys. Les persones que van triar només l'opció gastronòmica també van poder gaudir d'una visita a les oliveres i una degustació d'oli Torclum. Un any més fan un balanç molt positiu d'aquesta sortida que permet donar a conèixer el territori, una trobada que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Penedès i amb la col·laboració dels ajuntaments de Bonastre i Masllorenç. Enguany també han volgut agrair la participació de SICUS. I acabem parlant-vos del concurs de pintura que s'organitza a la Granada. El segon concurs de pintura de la Granada obre les portes a tots els artistes majors d'edat sense cap cost d'inscripció. Cada participant podrà presentar una obra original i inèdita amb el tema obligatori de l'11 de setembre. Les obres han de tenir les dimensions mínimes d'un 12F, que són 61 per 50 centímetres, i s'hauran de lliurar a l'Ajuntament de la Granada el 6 de setembre del 2024. Un jurat qualificat, designat pel regidor, decidirà el guanyador, el qual rebrà un premi de 200 euros en vals per gastar en comerços locals. L'obra guanyadora passarà a ser propietat de l'Ajuntament. Les bases i convocatòria es poden consultar al web municipal.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15. És dijous i aquí al Penedès en xarxa ens agrada acabar amb música. Avui serà la Tot Volum.
Penedès en xarxa.
A Tot Volum.
En aquesta ocasió parlarem d'un dels grups més importants en el panorama musical del punk rock i pop punk, convertint-se en un gran referent d'altres formacions musicals i tenint milions de seguidors en el món. Estem parlant de Blink 182. Blink 182 és una banda estatunidenca de pop-punk formada a Poway, Califòrnia, el 92 per Tom DeLonge, Mark Hoppus i Scott Raynor. Aquest grup és considerat com els pioners del pop-punk i una de les bandes que va contribuir al seu èxit massiu internacional d'aquest estil musical a la fi dels 90 i principis del 2000. Aquesta banda és coneguda pel seu humor satíric i escatològic, incorporant influències d'altres grups com The Cure o Dinosaur Jr., encara que amb l'arribada de Travis Barker a la bateria durant l'any 1998 va aconseguir una lírica i un so musical més madur, cosa que li va reportar un nou estatus dins del panorama internacional, aconseguint un èxit com abans no havien aconseguit més enllà del punk rock, incorporant el rock alternatiu a les seves composicions. Blink 182 ha venut més de 50 milions de discos a tot el món i 13 milions només als Estats Units. De la ciutat de Poway i que ja es coneixien des de l'escola secundària van començar a tocar junts, tenint gustos similars per la música punk. El trio va començar a assajar en el dormitori de Raynor, on passaven hores escrivint junts, al mateix temps que Hoppus i DeLonge s'alternaven per a cantar. En un principi, la banda va tenir de nom Dupe Tape, fins que a DeLonge se li va córrer el Blink. Van gravar tres d'Onem i van ser llançades al voltant de 1.000 còpies de la cinta produïda pel Filter Records, una discogràfica independent. Després de tocar per un temps en petits clubs en el sud de Califòrnia, la banda va aprofitar l'auge del punk per a guanyar notorietat per emergir amb força en l'escena punk de San Diego. La banda va guanyar popularitat per fer espectacles d'humor i finalment van signar amb un petit segell discogràfic independent anomenat Cargo Music i van llançar el seu primer àlbum d'estudi, Cheshire Cat, al febrer del 95. Malgrat la bona projecció, els senzills de la banda no van aconseguir entrar en les llistes Billboard. Poc després del llançament de l'àlbum, la banda va canviar el seu nom afegint el número 182 per evitar una disputa legal amb una altra banda irlandesa que es deia igual. Well, I guess this is growing up. Well, I- Blink 182 es va traslladar a Encinitas, Califòrnia, al 96, on van gravar el seu segon àlbum, Dude Ranch, amb la discogràfica Cargo Music, i el seu primer senzill, Damn It Growing Up, va ser la seva primera cançó a entrar a la llista Alternative Songs, en la qual es va mantenir 28 setmanes i va arribar al lloc número 11. Amb el relatiu èxit que va obtenir aquest senzill, la banda va obtenir un petit auge comercial que li va valer per a fitxar per MCI Records al 98, amb la finalitat de tenir una major distribució de la seva música. L'àlbum va ser llançat el 17 de juny del 97 i va ser un relatiu èxit comercial, venent 1,5 milions de còpies a tot el món, a més de ser certificat com a platí per la RIA als Estats Units. I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? On the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still wanna reach my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Quan la banda estava aconseguint una bona projecció internacional, van començar els problemes amb el bateria Scott Raynor a causa de la seva addicció a l'alcohol i va ser expulsat de Blink 182 al 98. Llavors van fitxar el bateria Travis Barker i la formació va fer un canvi per a millor, introduint-se en el mainstream i aconseguint l'èxit mundial amb el seu següent àlbum d'estudi, Enema of the State, publicat al 99. Bona part de l'èxit d'aquest treball va ser del productor Jerry Finn, autor de dos dels discos més importants de la revolució skatepunk californiana de principis dels anys 90. Els senzills d'aquest àlbum, What's My Age Again, All the Small Things i Adam's Song, ràpidament van ocupar els primers llocs en les llistes del Billboard, arribant a vendre més de 4 milions de còpies d'aquest treball només als Estats Units. En aquest moment, la popularitat de la banda va ser enorme, encara que els seus antics seguidors es van sentir defraudats pel canvi realitzat cap a un estil més comercial, perdent credibilitat en l'escena punk. El 2001 la banda va llançar el seu quart àlbum d'estudi, Take Off Your Pants and Jacket, i on el trio va utilitzar la mateixa estratègia comercial que en el seu anterior treball, Enema of the State. Aquest disc va ser un èxit total entre els joves, venent més de 12 milions de còpies a tot el món. com va ocórrer en el seu anterior lliurament, els seus senzills de Rock Show, First Date i Stay Together for the Kids van tornar a colar-se a les llistes d'èxits de Billboard, consolidant a Blink 182 com una de les bandes de rock més de moda. En aquell mateix any, la MTV li va concedir el premi al millor grup de rock de l'any. Després d'un descans i on els membres de la banda van realitzar diferents projectes en solitari, Blink 182 va llançar el seu cinquè àlbum homònim d'estudi al novembre del 2003, que inicialment no va ser titulat i que venia precedit de rumors sobre crisis a la banda. Aquest àlbum va debutar amb el senzill Feeling This, en la línia dels seus anteriors temes, però va sorprendre amb cançons com I Miss You, Down i Always, cançons més madures i que confirmaven el canvi de so i tendències, la qual cosa no va seure molt bé als seus seguidors, allunyant-se de l'humorístic pop-punk que els caracteritzava. Si bé molta gent va creure que l'àlbum té el nom de la banda, el trio va confirmar que van deixar l'àlbum sense títol per a representar un grup totalment nou. A mitjans del 2004 van realitzar un tour amb No Doubt i després van decidir fer una gira per Irlanda i així visitar el que una vegada van ser enemics, Blink. Malgrat les crítiques dels seus seguidors, aquest disc va obtenir ressenyes molt favorables per part dels crítics de música. L'àlbum també ha estat certificat doble disc de platí per la RIA, després de vendre 2 milions de còpies als Estats Units. L'any 2005 van anunciar una separació indefinida a causa d'estar més temps amb les seves famílies. A principis del 2009 es va anunciar a través de la seva pàgina web que Blink 182 ja estava treballant en un nou àlbum i a fer noves gires per tot el món, donant la seva primera presentació en directe al maig després de 5 anys d'inactivitat. Després de fer alguns canvis en la formació, la banda va llançar el seu sisè àlbum d'estudi al setembre de 2011, titulat Neighborhoods, i produït per ells mateixos després de la mort del seu anterior productor, Jerry Flynn, el 2008. Per a promocionar aquest àlbum es va llançar un primer senzill, Up All Night, sent la primera cançó nova després de 8 anys. La majoria dels crítics musicals van rebre a la cançó positivament, encara que alguns la van catalogar com una cançó lluny del gènere habitual. El segon senzill va ser After Midnight. L'àlbum va debutar en el lloc número 2 a la llista Billboard 200, encara que en poc temps va baixar moltes posicions, tenint unes vendes moderades. Després del llançament de Neighborhoods, es va fer difícil per al trio gravar nou material a causa de diversos projectes personals del guitarrista Tom DeLonge. Després de desacords, els restants membres del grup, Mark Hoppus i Travis Barker, es van separar de DeLonge i van reclutar a Matt Skiba com a guitarrista i cantant. Amb ell es va llançar el setè àlbum de la banda California el juliol de 2016. El primer senzill va ser Bored to Death, rebent crítiques positives i una nominació als Grammy.
Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends.
En 2009 es va llançar Nine, el vuitè àlbum del grup. Aquest treball és de naturalesa fosca i melancòlica i on s'augmenta el so pop-punk de la banda amb programació inspirada en el hip-hop, així com electrònica. Aquest va ser l'últim àlbum on va participar Matt Skiba després de dos àlbums i va marcar el retorn de Tom DeLonge per al seu novè i, de moment, últim àlbum d'estudi, One More Time, publicat l'octubre del 2023 a través de Columbia Records. Aquest àlbum marca la reunificació de la formació més reconeguda de Blink 182. Es té previst realitzar una gran gira per a promocionar aquest últim disc que finalitzarà aquest any 2024.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Blink 182. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó de l'àlbum més reeixit de la banda de l'any 99, Adam Song. Adéu-siau. Thank you.
La música sempre posa la cirereta final els dijous. Aquest és un punt i seguit perquè demà hi tornem de 9 a 12. Tindrem la previsió meteorològica per al cap de setmana. Parlarem de dues iniciatives destacades que estan en dansa o que comencen a madurar, com el Firar 2024 o el Poesia a les Caves de Sant Sadurní. Hi haurà cinema i acabarem anant de Bangkok a Barcelona a peu. Fins demà.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.